Radio Vilafranca.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
A l'entrevista aquest divendres posarem el focus en la salut mental perquè el Vendrell ha decidit posar tota la carn a la graella en aquest àmbit. Lourdes Meronyo, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs efectivament parlem de salut mental. La veritat és que des de la pandèmia, doncs com que ens hem adonat que és importantíssima i com es va presentar el Pla de Salut Mental Comunitària al Vendrell, per això avui contem amb la regidora de Salut Mental, que és la Montse Martín. Molt bon dia, Montse, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, gràcies.
Salut mental es comença a posar a la taula des de la pandèmia, si no recordo malament. Tu ja estaves de regidora, però us esteu adonant que tenir un pla mental és importantíssim, no? Un pla de salut
doncs
mental.
Sí, sí. Pensa la pandèmia, jo crec que era un tema una mica tabú, no s'havia parlat massa i s'havia passat molt per damunt. I arrel de la pandèmia i d'estar confinats, i després, sobretot, d'anar sortint, ens vam donar compte que, bueno, jo crec que a nivell nacional, a nivell mundial, es podria dir, es van donar compte que la salut mental és primordial i és una de les coses que s'ha de tractar. Llavors ens vam posar les piles aquí a la nostra vila del Vendrell i ens vam posar a treballar per tenir el primer pla de salut mental.
Com ho treballeu? Perquè, clar, m'imagino que les casuístiques que es donen a banda, primer des de la vessant de l'administració pública, més altres actors, deu ser més complex que dir vaig a fer un pla de salut.
Clar, aquí està que la salut, o sigui, el que és la sanitat, és una competència de la Generalitat. Per tant, els ajuntaments tenim una competència molt, molt minsa, molt mínima, que el que podem fer és lluitar perquè ens millorin el que és tota la salut, la sanitat, i, per tant, poder aplicar també, posar el nostre granet d'arena, no? El nostre, per millorar el que es pugui dintre de la nostra vila i dintre de les nostres competències, que tampoc no podem, per dir alguna cosa, sobrepassar competències que no ens toquen, que són de la Generalitat.
Val?
Llavors, per això vam pensar en fer aquest pla de salut mental, perquè també ens vam donar compte que, a part de que afecta a tota la població en general, hi havia una mancança molt gran amb el tema dels joves. Uh-huh. I per això nosaltres vam començar a treballar per aquí pels joves, tot i que des de la regidoria de gent gran també estem fent molta feina amb la gent gran.
Clar, el que deies tu, no? Al final les competències són les que són. I aquesta taula, que és el pla de salut, en quin moment està ara mateix?
El pla de salut mental ara està que estem elaborant aquesta taula de salut mental, que és una taula que nosaltres aquí com a municipi tenim un Consell de Salut. Val? És un Consell de Salut que vam treballar molt aquests 4 anys, que és molt ampli, perquè a més no són solament, o sigui, són actors o associacions o hospital o cap d'aquí del Vendrell, però també tenim implicada la Regió Sanitària de Tarragona, que ara tindrem que fer alguns canvis, perquè ara serem regió sanitària de lo que és la Vegueria Penedès, i tenim, doncs, com que es feia tot, són reunions telemàtiques, tenim implicació, no?, de molts agents de salut, i amb aquest, a través d'aquest Consell de Salut hem de penjar aquesta taula de salut mental. Val? Uh-huh. Així com també hi penjarem una taula d'altres capacitats, no? Que és en la nova regidoria, uh-huh, que hi ha d'altres capacitats. També hem de fer una taula i llavors ho lligarem tot a través del Consell de Salut i aquestes taules de salut mental i d'altres capacitats. Uh-huh. I ara estem elaborant, no?, aquestes, a veure com fem, doncs, aquesta organització, perquè tampoc no es trepitgin i no siguin les mateixes associacions que estiguin amb 3 taules diferents.
Clar.
No? Llavors, tot això estem elaborant aquest pla ara mateix de com elaborem aquestes taules.
I la taula, quan es començarà a reunir?
Bueno, ara esperem tenir tot a punt per gener, per primers d'any. Estem treballant perquè pel gener ja puguem posar una altra vegada reactivar el Consell de Salut i llavors reactivar aquestes taules. Però el que no podem, el que no volem és duplicar i triplicar, no, esforços i temps, no? Amb sintetitzar-ho tot, eh? Clar. Però per treballar coses específiques.
Aquí a la taula deies sobretot que la gent no es dupliqui ni tripliqui en diferents taules, però quina és la vostra intenció de que quins agents hauria d'haver-hi?
Pues a veure, la taula de salut mental, bàsicament, tots els agents que treballen, no? Pues, des del FESMI, FESMA, des de tots els agents ara que treballen la salut emocional de les àrees bàsiques de salut que s'ha reincorporat, del programa nostre d'aquí del Vendrell, no? Del Servei Escolta'm, o sigui, totes les associacions que tinguin a veure amb salut mental, doncs des del Llorer, perquè sigui una taula dinàmica que puguem treballar les mancances que tinguem aquí i a més, que aquestes mancances es puguem traslladar a l'entitat competent, que és la Generalitat. Eh? O sigui, que sigui dinàmica en aquest sentit, eh? De posar sobre la taula això, no? Mancances i també coses que hem de demanar. Clar. Solucions. Clar, aquí al Baix Penedès, pues, i aquí al Vendrell, que tenim, depenem, no? Del CESMI, del CESMA, de Reus, doncs és una cosa que s'ha d'ampliar i que està sobre la taula, també.
Clar.
I això és, doncs, hem d'incidir molt en totes les mancances que tenim.
Perquè, clar, aquesta prevenció de salut mental, per on passaria? És a dir, ja sabem que, clar, s'està elaborant aquest pla de salut, ara s'ha de fer el següent pas, no?, la taula, però què és el que pretén exactament? O què es desprèn d'aquest pla de salut?
Bueno, es desprèn que hem d'incidir molt en la prevenció. La prevenció, també tenim un programa que és de salut i escola, per exemple, per tot el que és des de la infància, no? A l'ESO i fins al batxillerat. Aquest programa de salut i escola, que hi ha l'infermera que porta aquest programa, també hi actuen els serveis psicoeducatius, amb aquest grup que diem de suport emocional que hi ha a les àrees bàsiques de salut, i aquesta xarxa ja la tenim molt amb les escoles. I després, amb el nostre programa que tenim aquí al Vendrell del Servei Escolta'm, que també és una eina on podem detectar doncs, i ajudar a molts joves, que ja és un servei gratuït entre 15 i 30 anys, i després des de la gent gran, amb el nostre programa que tenim ja també molt, molt doncs, treballat, que també va sorgir des de la pandèmia, que és el programa Detectem de la gent gran, que també estem doncs, detectant problemes com la soledat, i tot això doncs, és treballar en xarxa. És primordial treballar en xarxa, perquè de tots els estaments on es puguin detectar, com dic, una prevenció primària, que li podríem dir, no?
Sí.
De trastorns mentals, és molt important.
Clar.
Després, quan ja tens detectat el problema, que és ja seria una prevenció secundària, que quan ja estan detectats ja podem incidir, no? I després una detecció terciària, que ja sí que aquí ja entraríem pues, amb els problemes més greus, no? Clar. Però és que és molt important detectar i treballar en xarxa.
Clar, tu parlaves de la gent gran, que és una regidoria que també tu portes, i s'ha esbrinat realment que arran de la pandèmia, no sé si va ser un punt d'inflexió, que molta gent arran de la por de la solitud, no?, que tu comentaves, heu detectat molts casos?
Sí, estem detectant casos perquè nosaltres, com que fem trucades a la gent gran, fem trucades des de l'Ajuntament, es fan trucades des del Servei de Bon Dia, que és un servei que també tenim amb Càritas. Després també estem treballant amb el programa Radars, que és des de les farmàcies, també tot el que es pot detectar, amb gent gran que està sola, gent gran que necessita ajuda. Doncs tot, nosaltres, sobretot també amb les trucades que fem, ja detectem si aquella persona ens ho manifesta, sobretot, que està sola, que necessitaria un acompanyament o que necessitaria saber quines activitats pot fer, pot integrar-se. Doncs també tenim una xarxa de voluntariat, també, no? De llocs amb voluntariat per tractar precisament aquestes persones. Mm-hmm. I sí, estem també treballant i molt, incidint molt amb la soledat de la gent gran.
Déu-n'hi-do. Veiem que des de que es va posar en marxa, per exemple, l'escolta, m'han passat 123 usuaris, una aposta molt forta que es va fer al cas de Detectem, aquest pla de salut. Si alguna persona que ens estigui escoltant, jo sempre dic que la salut mental és un tema molt important i molt delicat, ja que quan tu vas a un metge de capçalera, sense menysprear ni molt menys els metges, que per això són especialistes, moltes vegades adopten aquesta pastilleta, no?, màgica, que així és com que va passant, però a l'hora de realment acabar en un psicòleg, això es complica. Aquí es complica la pel·lícula, perquè no sé si estan saturats o què és el que esteu veient vosaltres com a, des de la taula aquesta o des del pla de salut.
Bueno, nosaltres estem veient que, sí, fins ara es tenia un concepte de que el metge de capçalera era difícil, també és amb un psicòleg, amb un psiquiatre. Està canviant bastant el rol. I aquesta és la meva impressió, que també toco àmbit salut, soc professional de la salut, i estic veient que en aquests últims anys, també sobretot arrel de la pandèmia, està canviant una miqueta, no? El metge de capçalera també s'està conscienciant molt dels problemes de salut mental que hi ha. I jo crec que aquí té una gran feina i una gran importància aquests grups de benestar emocional que s'estan d'enfortiment de la primària, que hi ha les àrees bàsiques. Ara els metges ja tenen aquesta eina per derivar els seus pacients en aquests grups, que fan una avaluació d'aquest pacient i ja saben si poden entrar dintre del grup que tracten, doncs pot ser benestar emocional, grup de dol, la soledat no desitjada, grup d'insomni. O sigui, elles fan diversos grups que, a més, nosaltres, a través de l'Ajuntament, oferim espais per aquests grups que es fan fora de l'àmbit dels CAPs o dels hospitals, perquè la gent també no se sentin, no?, com a molt que tenen una malaltia, que no és així moltes vegades, perquè tot això està dintre de l'àmbit de prevenció. Els metges de capçalera ja tenen aquesta eina, que jo crec que és superimportant des de que han començat, per ja fer una detecció des d'aquestes psicòlogues. I elles ja poden també intuir si ho poden tractar des del seu àmbit o s'han de derivar ja a el que és amb un psicòleg, amb un psiquiatre, perquè el problema és molt més gran. Està canviant una miqueta, jo crec que els metges de medicina de família també estan canviant una miqueta aquest rol, de poder intervenir i de fer una miqueta de deriva, de, una miqueta molt, de fer derivacions,
Clar.
Està canviant últimament també, s'estan implicant molt. Sí, des de la comunitària, sobretot,
Clar.
Des de que hi ha aquesta comunitària a les àrees bàsiques de salut, que a més estem molt implicats, el que és la salut de l'Ajuntament i gent gran, s'està treballant molt, uh-huh. S'està fent una gran feina.
El pla de salut es podrà veure o es penjarà al web de l'Ajuntament del Vendrell o és exclusiu per vosaltres, per saber com treballar-hi?
No, el pla de salut mental té 100 i pico pàgines.
Déu-n'hi-do.
104 pàgines té, és un llibre. I suposo que sí, suposo que es podrà penjar, Aida, que va de parlar amb la tècnica de salut, però sí, és un pla de salut molt elaborat i ja et dic, té 104 pàgines que dona moltíssima informació, moltíssimes eines. I clar, ara estem treballant sobre aquest pla de 104 pàgines.
Déu-n'hi-do.
Que és important.
Aquest pla de salut
i
elaborat.
És un treball.
Clar, aquest treball gran que deies, aquestes 104 pàgines, que sí, que sobre el paper està molt bé, però després cal doncs posar-ho en pràctica. Qui l'ha elaborat?
Pues el centre de salut mental, un centre de salut mental, espera't, perquè ara tinc aquí els autors, espera't, però, clar, és un centre de salut mental de Barcelona, és una fundació, una fundació centre de salut mental, i és aquí elaborat aquest pla de salut comunitària.
En conjunt amb vosaltres, entenc, no? Per la casuística que tingui, doncs, la capital del Baix Penedès.
Bueno, han estat en contacte amb tot lo que és, amb totes les entitats del Vendrell, han estat treballant, també donar gràcies a la col·laboració de totes les entitats del Vendrell que hi han participat, perquè ha sigut màxima la col·laboració que han tingut per poder fer. De totes les entitats que estan relacionades amb la salut mental, amb la salut en general, totes les entitats que ells han contactat han estat molt col·laboradores, i això també s'ha de donar les gràcies.
Doncs sí, la veritat és que sí, perquè tenir un pla de salut d'aquestes característiques deu ser complicat a l'hora d'elaborar-ho, sobretot, no? I després de portar-ho del paper a la realitat, no? Perquè a vegades el paper està molt bé, no? Però l'altra part, que és el que deies tu, no? De començar amb aquesta taula i començar a posar els fonaments per tal també de que l'administració competent, la Generalitat en aquest cas, doncs també pugui abordar els problemes des de l'altre punt de vista, no?
Exacte. Sí, perquè amb aquest estudi en profunditat, no, de la nostra vila del Vendrell, totes les necessitats que hi han, pues és posar una primera pedra també per anar de cara a la Generalitat i dir, escolteu, ens falta ampliar el CESMI, el CESMA, ens falten moltes coses, tenim moltes mancances i entre tots ho hem de fer. O sigui, a l'Ajuntament es pot anar a la Generalitat, però tenint una base que tenim aquestes 104 pàgines elaborades, no? És molt important, això.
T'ha sorprès, malgrat que, com ja sabem, ets professional de salut, t'ha sorprès que sigui tan complex abordar doncs, la problemàtica de la salut mental?
Sí, m'ha sorprès per una cosa, perquè és el que deia abans. Jo crec que és un tema que ha passat de 0 a 100. Ha passat de 0 a 100 en molt poc temps. Perquè ja dic que és un tema tabú, que no es parlava, no es posava sobre la taula, que es passava molt per damunt, que sabíem que existia i que moltes famílies estaven patint, a posar sobre la taula, a posar les piles, tots, govern, Generalitat, ajuntaments, tots a posar les piles de que el problema hi és, existeix, ho estan patint moltes famílies i s'ha d'abordar. I s'ha d'abordar parlant-ne del tema, parlant-ne i fent plans com nosaltres o fer com nosaltres el servei de l'escolta, per exemple, no? És això el que m'ha sorprès, que hem passat de 0 a 100 en 2 anys, en 3 anys.
En poquíssim temps, no? Hem corregut molt quan tot el que deies, no? Fins fa poc, i segons també les franges d'edat, no? Perquè potser els joves ho tenen com més clar, potser, perquè n'estan sentint a parlar molt, però gent de l'edat de ma mare, per exemple, els hi dius, has d'anar al psicòleg, i et dius, no, el loquero no.
Correcte. Clar, és que la gent gran, és el que passa, no? Sobretot gent gran, estem parlant doncs, dels nostres pares, que no n'han sentit a parlar. No n'han sentit a parlar i el concepte que tenen d'un psicòleg i un psiquiatre és que estan malalts del cap, no? Estàs malalt del cap, bueno, i no, perquè actualment, des de incipient, no? Des dels nens d'escola que ja poden tenir doncs, tipus de problemes emocionals i a més, amb aquests problemes emocionals a vegades és la primera pedreta que es posa per després abordar un problema més gran, no? I si ja es pot abordar des de començaments, doncs ja llavors no cal arribar doncs, a tenir una malaltia mental greu, no? I per això ara es pot fer. Però, clar, abans era la gent gran, no? Que ara també són grans, associen això, no? Associen a el que deies tu abans, d'un loquero, no? Ui, no, un psicòleg, un psiquiatre, Déu meu, no, jo no, si no estic malalt. I no es tracta d'estar malalt, es tracta de prevenir que no s'arribi a estar malalt.
Clar.
I el que està malalt doncs, ja es tracta de tenir perquè clar, hi ha moltes llistes d'espera, hi ha molt, ara mateix que ha florit, per dir d'alguna manera, no, això de la salut mental, que la gent veu que es pot accedir i que s'ha de tractar, doncs clar, s'han creat més llistes d'espera. I a més, cada dia estem veient, sobretot la gent jove, doncs que hi ha més problemàtiques. I després hi ha la part de gent gran que està florint ara, que tampoc, no fins ara tampoc no sortien aquesta gent gran. Perquè un problema de soledat pot ser un problema de salut mental.
I tant.
I llavors, doncs clar, s'ha de treballar. Tots els àmbits són importants, eh?
No, i això també de treballar transversalment, no? Una paraula que es va posar molt de moda, però que és la forma de que totes les peces del puzzle encaixin d'alguna manera, no?
Sí, és fonamental treballar en xarxa i transversalment. Sense això no es pot fer res ara mateix, en àmbit de salut en general, salut mental, en gent gran, en tots els àmbits, serveis socials, és molt important que tothom estigui doncs, pendent d'aquests temes, que són ara mateix que afecten a moltíssima gent.
Doncs, Montse Martín, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al PNDS en xarxa. Gran feina la que esteu fent i estarem molt pendents d'aquestes taules a veure com van evolucionant amb el temps.
Molt bé, doncs moltes gràcies a tu.
Una abraçada.
Vinga, adéu, adéu.
Són roba estesa i aquest Pots comptar amb mi, que ens durà el butlletí, el flaix informatiu de 11:15.
Tan sols quedaran les bones estones d'ahir que van ser de les dues i tinc una cosa per dir que recordaràs les tardes d'hivern sol a Madrid compten les estrelles cada nit la vida passava i jo sentia que tan sols quedaran les bones estones d'ahir que van ser de les dues i tinc una cosa per dir que recordaràs les tardes d'hivern sol a Madrid compten les estrelles cada nit la vida passava i jo sentia que
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, quan són 11:15 fem un nou repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. La L'empresa municipal SEMSA ja és la més gran del municipi. L'empresa municipal SEMSA de Calafell ja és la més gran del municipi gràcies a un pronunciat creixement que ha experimentat durant els últims 8 anys. Des que el PSC de Ramon Ferrer va aconseguir l'alcaldia de Calafell el 2015, l'aposta per l'empresa pública ha estat notòria. Tot i que es va crear el 2008, durant els primers anys va mantenir un perfil baix, gestionant serveis com els dels tendals o les gandules de la platja, amb un pressupost anual de 400.000 euros i tot just 4 treballadors fixos. El canvi en els 2 últims mandats ha estat total. SEMSA ha passat a aglutinar diversos serveis importants que estaven externalitzats, com la recollida de residus o la neteja viària. També gestiona les escoles bressol, la neteja d'edificis municipals, les platges, la zona blava, la jardineria, el servei de l'aigua i el clavegueram o el centre de recollida de gossos i gats. El pressupost anual s'ha disparat fins als 17 milions d'euros i els treballadors fixos són ja 300, que augmenten exponencialment els mesos d'estiu. Des de la seva creació, SEMSA tenia un capital social de 61.000 euros, que ara s'ampliarà amb 2,2 milions d'euros més. El cap de l'àrea bàsica policial de l'Alt Penedès, Manel Sancho, s'acomiada avui satisfet de la feina feta i destacant la bona entesa entre cossos policials i amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca. Després de 3 anys i 8 mesos al càrrec, Manel Sancho deixa de ser el cap de l'àrea bàsica policial de l'Alt Penedès avui divendres. El seu nou destí serà l'àrea bàsica policial de l'Alt Camp, Conca de Barberà, també com a cap. Sancho va arribar a Vilafranca el 20 de març del 2020, quan tot just s'havia declarat l'estat d'alarma a causa de la Covid-19. L'inspector es va marcar 3 grans objectius en arribar a l'Alt Penedès: lluitar contra la delinqüència, millorar la qualitat en tots els àmbits i arribar a tots els punts de la comarca, malgrat la seva dispersió. L'inspector es va acomiadar al Consell d'Alcaldies, el darrer que es va celebrar la setmana passada, tot agraint la col·laboració dels alcaldes i alcaldesses, i va aprofitar la trobada per presentar el nou cap de l'ABP de l'Alt Penedès, que serà l'inspector Pere Plaça, fins ara sotscap de la comissaria del Baix Camp Priorat. Codorniu presenta la seva campanya de Nadal. Sota la reivindicació Celebrem-nos més, Codorniu llança la seva ja tan esperada campanya nadalenca, en què crida a deixar de banda els dubtes i els frens, convidant-nos a posar en valor tot el que ja tenim sota el lema "No esperis a celebrar tot el que tens", perquè com més celebrem allò que tenim, més tenim. Una campanya amb un nou insight, però que segueix els mateixos codis de l'anunci que l'any passat va guanyar la medalla de bronze als Premis Nacionals de la Creativitat 2023 en la categoria de direcció de fotografia. El commovedor spot presenta diferents moments carregats de simbolisme que són motiu de celebració i l'excusa perfecta per destapar una ampolla de cava Codorniu. La campanya, que s'ha llançat mundialment aquest dijous via YouTube, es començarà a emetre a les principals cadenes de televisió a partir d'avui. I acabem parlant-vos de la visita dedicada a l'oci burgès al castell de Penyafort aquest diumenge al matí. A les 12 del migdia d'aquest diumenge es podrà seguir la visita Viu l'oci burgès al castell de Penyafort de Santa Margarida i els Monjos. La visita està pensada per endinsar els visitants en la vida, costums i oci de la burgesia industrial catalana. El castell de Penyafort havia funcionat com a recinte conventual durant 2 segles. Va finalitzar la seva vida monàstica l'any 1836. Després de la desamortització de Mendizábal, l'industrial Miquel Puig, fundador de la colònia Sedó d'Esparreguera, esdevingué el nou propietari de la finca. Uns anys més tard, la propietat fou heretada pel seu fill, Josep Puig i Llagostera, qui convertí la propietat en explotació vinícola i residència estival. Donant un ambient d'esplendor i festa al castell, gràcies a la seva doble condició d'industrial i polític, d'una considerable influència en la societat catalana i espanyola d'aquells moments. En acabar la visita guiada, s'oferirà un vermut per a tots els assistents.
Penedès en xarxa.
Ara passen gairebé 6 minuts de 11:15. Obrim l'agenda al detall d'aquest divendres per parlar-vos de dues activitats. A Vilafranca, com cada any en aquestes dates prèvies a les festes de Nadal, tindrà lloc la campanya Nadal Solidari de les Persones Grans. Us explicarem en què consisteix parlant amb Francesc Sáez, tècnic de la Regidoria de Drets Socials i Gent Gran de l'Ajuntament de Vilafranca. Bon dia, Francesc.
Bon dia.
Aquesta és una campanya dirigida als veterans de la vila i molt veterana, no? Moltes edicions al darrere.
Molt veterana. Penseu que aquesta campanya es va començar l'any 90, com també va començar la primera comissió de participació ciutadana aquí a l'Ajuntament, que era la Comissió Municipal pel Benestar de la Gent Gran. I aquell mateix any ja es va iniciar aquesta primera campanya del Nadal Solidari.
Ara al·ludies a la Comissió Municipal pel Benestar de les Persones Grans. Qui hi ha i quines tasques fa?
Aquesta comissió és una comissió que penja del Consell Municipal de Serveis Socials, on hi ha representat Creu Roja, Càritas, entitats veïnals, etc, etc, que és un consell que també es va constituir posteriorment a la comissió. Per tant, aquesta comissió penja d'aquest consell. I en aquesta comissió participen bàsicament entitats de gent gran, casals d'avis municipals, casals d'avis de la Generalitat, associacions de veïns, sindicats de jubilats, entitats vàries que defensen el tema de la gent gran. I ja et dic, funciona des de... ja té 33 anys, si no m'equivoco. Per tant, som els veterans dels veterans, diguéssim. I per tant, aquesta campanya, doncs, bueno, només fa 33 anys que funciona i té dues vessants, si vols que ho vagi desenvolupant.
Sí, entrem en matèria.
Entrem en matèria. Doncs té dues vessants. Una, que és la més important, que és la campanya de detecció de riscos amb el col·lectiu més gran. Fins l'any passat vam fer, amb el parèntesi de la pandèmia, que ja us explicaré com ho vam fer, es feien a partir de 80 anys persones empadronades soles, es anava en els domicilis a visitar-los per aprofitant de felicitar el Nadal i portant un petit obsequi, que en general ens els feien entitats de gent gran, equips de treball de manualitats, els encarregàvem amb temps, feien-nos un obsequi, però esclar, de més de 80 anys en teníem més de 700 persones. I havien de començar molt aviat a fer aquest obsequi.
Sí que està envellida, no?, la població de Vilafranca.
Molt, en aquest sentit, sí. Tot i que no és de les més envellides,
No?
No, estem en una franja mitja, N'hi ha moltes poblacions molt més envellides. Aquí, em sembla, si no m'erro, estem un 17 i pico per cent. Hi ha poblacions de més a l'interior, que són el 18, el 19, no? I poblacions del Baix Llobregat, que són més joves. Però en aquest cas, nosaltres estem en una franja mitja.
Per tant, aquest any visitareu avis i àvies que viuen encara sols a casa,
que estan empadronats sols.
Empadronats sols.
El padró, sabeu que no és infal·lible, Per tant, hi ha padró, hi ha moviments així diferents que ens destroten una miqueta, un percentatge molt petit.
Però segons el padró, gairebé 450.
441 persones en aquest moment. Podria ser que d'aquí dues setmanes hi haguessin tres més, que han fet els 85 anys, perquè us recordo que fins ara feien 80 anys, però hem considerat que anar a visitar 700 i pico persones, això era un batalló de persones impressionant. A més, sabem que l'evolució de les persones de més de 80 anys és molt millor en general, per tant, arriben a moltes millors condicions, a 80, 81, 82, etc, etc. Per tant, enguany hem dit, passem a 85 ja.
De 85 en amunt?
De 85 en amunt, ja.
Perquè, sobretot però, més dones, segurament.
Segurament.
Que no feu les visites no ho sabreu del cert.
No, però ja t'ho puc dir jo ara amb les llistes que he anat treballant aquests dies, que és molta més dona que home, sempre.
Qui fa la visita?
La visita la fan els membres de la Comissió de la Gent Gran.
Per tant, gent gran també.
Gent gran també, i hi ha components de la comissió que tampoc són tan grans, vull dir que s'acaben d'incorporar o fa un any, i que són prejubilats o jubilats també, i hi ha algun de més jove també que té l'element interessa el tema, i llavors són aquests components de la comissió més voluntaris dels diferents barris que s'ajunten per repartir-se una mica aquesta feinada, que és anar al domicili, preguntar com estan, demanar si tenen suport familiar, demanar si tenen algun servei de l'Ajuntament, etc, 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 per detectar situacions de risc, on una persona es veu que està sola, que potser no tingui familiars aquí o que no en tingui, que no hagi demanat mai cap servei, que la situació de l'habitatge no es vegi massa ben posada.
Clar, també s'hi fixen, no?
Clar, s'ha d'intentar. A vegades no et deixen entrar del tot, però ja amb l'olor o amb un vistazo ja veus una miqueta. I, per tant, els voluntaris els hi fem una espècie de petita... els donem un petit guionet que han de preguntar això, allò...
Coses
allò,
en què s'han de fixar.
On ens indiqui si aquesta persona és una persona de risc.
Per tant, el regal, l'obsequi de Nadal, és el de menys, és l'excusa per estar una estona amb ell, si et deixen entrar i compartir una estona a casa i per detectar possibles necessitats.
Exacte. Llavors, ens ho donem a serveis socials i serveis socials, gent gran, ens anem als domicilis, truquem, anem al domicili, mirem, veiem, posem, traiem, el que sigui. I això intentem... Per això mateix que és una campanya, bàsicament, de detecció de riscos.
I és efectiva? Serveix per trobar-se coses que d'altra manera no arribarien?
No arribarien. Normalment, la gent que és visitada, tots o tenen suport familiar, o s'ho arreglen entre ells, o ja tenen el servei de teleassistència, o ja tenen una noia de neteja nostra, o ja s'han espavilat per una empresa privada. Normalment, la gent està atesa. Però sempre hi ha algun cas que, molt aïllat, per tant, aquests casos més aïllats, que no tenen entorn familiar, que no surten massa de casa, que s'han autoaïllat per circumstàncies diferents, que llavors és quan, pam, podem detectar i podem actuar.
I et puc demanar quin obsequi fareu aquest any?
Bueno, aquest any...
Podem desvelar el secret?
Sí, no, res, no té cap més d'allò que una caixeta de Catànies. Altres anys, com he dit abans, intentàvem implicar a col·lectius. Havíem implicat molt el col·lectiu del casal d'avis de la Generalitat abans de tenir els municipals. ¿Vale? Ara, en els moments que ja tenim els casals municipals, hem intentat implicar amb aquests col·lectius que fan manualitats. Però, esclar, són gent gran, també, els has de dir molt de temps...
Si no se t'avalen.
Si no se t'avalen, perquè els dius...
Home, és que si els hi fas un encàrrec de 700 regalets, manualitats...
Es posen molt nervioses i llavors l'Ajuntament els hi paguem el material i ells fan la feina, diguéssim. Però aquest any no hi hem sigut a temps. Recordar també que en temps de pandèmia, esclar, no vam fer visites a domicili durant 2 anys. Llavors el que vam fer una campanya, que em sembla que ja la vam explicar aquí a la ràdio, de captar voluntaris per fer trucades. Em sembla que ho havíem explicat.
Sí, n'havíem
parlat. I llavors
cada
15 dies el voluntari o voluntària feia trucada de com estava, no sé què, més que res. I a molta gent això li va agradar molt, que algú a part de la família doncs, els pogués trucar i els pogués animar.
I l'altre front de la campanya són els avis i àvies que estan en residències.
Correcte.
Què es fa en aquest cas?
En aquest cas es fa justament des de l'any 90 unes visites a les 5 residències de Vilafranca, que són Mare Ràfols, Ricard Fortuny, Llar Josefina Mata, l'antiga evangèlica, Inglada Via i el centre de dia públic del carrer Peguera. Vale? No es fan en els centres de dia privats, això no es fa. Llavors l'alcalde, el regidor, acompanyat d'uns quants membres de la comissió, anem a visitar, concretament aquest any anirem el dia 18 i el dia 20, que sí, les dates
a les portes de Nadal,
clar, a felicitar els Nadals. Això és una cosa que ja ho esperen molta gent de la residència, ja ho esperen, i és una activitat molt agradable també.
I també hi ha obsequi per aquests avis i àvies?
Bueno, l'Ajuntament, al principi, els primers anys, sí, feia uns lots de Nadal, neules, torrons i cava, i va venir la crisi del 2008 i ho vam deixar només amb cava. I ara els fiem un petit obsequi d'unes caixes de cava a cada residència perquè puguin celebrar més el Nadal.
En aquest cas, a les residències, suposo que la visita no és individualitzada, sinó que es deuen unir tots al menjador,
correcte,
en alguna de les sales, no? I
correcte,
reben la visita.
Correcte. I com que hi ha diverses plantes a les residències, doncs, bueno, ajunten els de la planta 1, planta 2, a la 3, etcètera, etcètera. Van fent grupets i llavors l'alcalde i el regidor i els membres anem voltant per aquelles sales. I anem saludant, i anem veient tots els usuaris que hi ha.
Esclar, en aquest cas són 5 residències, però tots aquests integrants de la Comissió Municipal pel Benestar de Persones Grans que visitaran avis i àvies a casa, com que ens has dit que són 441 cases, llars, que s'han de visitar, S'hi deuen posar aviat, no, ja?
Sí, a partir... Sempre deixem passar el pont aquest de la Puríssima, que llavors des de la regidoria els hi organitzem doncs, unes bosses amb uns petits documents i amb unes llistes per si han d'apuntar algun cas d'aquests de detecció. Llavors els repartim els regals aquests a partir del 12, una cosa així, i llavors ells ja van fent mica en mica, es van organitzant, uns hi van al dematí, altres hi van a la tarda, i van quan poden. Sobretot, una cosa important, que les persones prèviament a la visita seran trucades. Perquè, bueno, ja ho sabeu, com temes costa
si
molt.
Si no, desconfiaven,
desconfien
no?
molt, els familiars també adverteixen molt de que no obrin a ningú. Per tant, una trucada prèvia va molt bé de dir, miri, demà jo passaré, soc tal, vinc de part de l'Ajuntament, pam, 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 i llavors ja els adverteixen i estan més tranquils en aquest sentit. Això és molt important.
Perquè heu notat si després de la pandèmia, que ens va tancar tots tant, hi ha més desconfiança, recelen més aquestes persones grans?
Sí, 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 suposo que és a partir de la pandèmia, a partir una mica també doncs, de tot aquest sentiment una mica d'inseguretat, no? I una mica justament el col·lectiu que és el que rep en aquest
cas. El més vulnerable, sí, sí.
És el que rep més, perquè tenim notícies de petites estafes, petits robatoris, petits no sé què, que ens, de tant en tant ens van comentant. No tothom ens ho comenta, però tant tant ens diu, mira, em van robar l'altre dia, em van esperar a la sortida del caixer i tot plegat. Clar, són coses que espanten, no? Espanten. Llavors, per tant, millor fer aquesta petita advertència prèvia. Mm?
Doncs si us truquen, ja sabeu que forma part de la campanya i que passareu aquesta estona amb membres de la comissió, xerrant una estona i us donant aquest regalet. És la campanya del Solidari de les Persones Grans, que engega un any més i en són moltíssims ja la regidoria de la gent gran de l'Ajuntament de Vilafranca. Francesc Saiz, gràcies per venir a presentar-la. Que vagi molt i molt bé.
Vinga, de res. Adéu-siau.
I ara us parlem d'una estrena mundial que tindrà lloc demà al Vendrell. En té tots els detalls la Lourdes Meronyó a Domenys Ràdio. Qui t'acompanya?
Doncs, Sílvia, ara parlem amb la Mireia Mercader, com bé comentaves, perquè precisament demà s'estrena mundialment la Mesa de Glòria de Pau Casals. La Mireia Mercader és membre de l'Associació d'Amics de l'Orgà del Vendrell i la Fundació Pau Casals, en aquest cas, suposo que també. Molt bon dia, Mireia, com estàs?
Bon dia, molt bé, gràcies per convidar-me a parlar d'aquest tema.
I tant, i suposo que molt contents. La setmana passada vau fer dues rodes de premsa, una es va fer a Barcelona, l'altra es va dur a terme precisament fa una setmana al Vendrell, i explica'ns una mica què és el que demà hi haurà tan important a l'Església Parroquial del Vendrell.
Doncs mira, demà fem una estrena mundial de la Missa de Glòria que va compondre Pau Casals quan tenia 15 anys i 2 mesos, per ser concretament, i estem molt contents perquè això va ser un projecte de la Coral Càrmina que ens van dir que els havien arribat a les mans, concretament amb el seu director, el Daniel Mestre, i arribat a les mans aquesta missa que veien que era manuscrita, que no s'havia interpretat mai anteriorment, i el Daniel Mestre doncs, li va picar la curiositat d'investigar, no?, i mirar a veure com era i que si podia, com sonava, no? I és que, bueno, per mi les sensacions eren bones, que també és factible, perquè a vegades es componen coses que no es poden ni cantar ni tocar. En uh-huh. aquest cas era factible, es podia tocar, es podia cantar, i llavors buscaven un lloc com per interpretar-la, fer una estrena, perquè no tenien cap objectiu de dir, doncs, anem al Palau. No tenien cap objectiu ni enlloc concret. Llavors, a través de Lluís Cintes, que és un altre integrant del Temps de l'Orca, que es coneix molt amb el director de la Coral Càrmina, el Daniel Mestre, ens han trucat i vam fer la proposta. Què us sembla si estrenem la Missa de Glòria el desembre per concloure, bueno, un dels actes que clouran el 50è aniversari de la mort del Mestre, i fem una estrena, doncs, nosaltres encantats, perquè en aquell moment no teníem cap concert programat pel desembre i ens va semblar una molt bona ocasió com per estrenar això, a més a Vendrell, a casa seva, on va tocar les primeres notes amb l'orgue barroc de l'església, on el van batejar, on va fer la comunió, vull dir, té millor que estrenar-ho en aquest espai tan emblemàtic, no?
Clar.
L'església parroquial de Vendrell.
Clar, l'altre dia un dels membres de l'Associació d'Orgue m'explicava la vinculació que tenia Pau Casals amb el Vendrell, és que son pare va aterrar aquí i em va semblar supercuriós perquè deia, uau, això no ho sabia jo.
Sí, doncs Carles Casals, que era pare de Pau Casals, va venir a Vendrell com a mestre de capella o organista, en aquest cas, per tocar les misses, enterraments, comunions, batejos, a l'orgue. Llavors, en aquest cas, Pau Casals neix a Vendrell per aquest vincle, doncs que el seu pare va venir a Vendrell a tocar l'orgue, no? I inclús hi ha una anècdota que s'ha dit i que és certa perquè s'explica en diverses cartes i en diverses notes que van trobar a Pau Casals, era quan el pare de Pau Casals, el Carles, es va ficar molt malalt, molt jove, perquè en l'època doncs, es ficaven malalts per no res.
Clar.
I el que el substituïa a les misses era el Pau Casals, no? I llavors, quan baixaven de tocar, no? Oi, nen, a veure quin dia toques tu l'orgue. I deia, no, si és que l'he tocat jo a missa. Com que has tocat tu? Sí, he tocat jo, que mon pare està malalt a casa, no ha vingut, he sigut jo, no?
Ostres!
Vull dir que ja apuntava maneres de tocar, d'interpretar l'orgue i tot, com s'ha popularitzat molt amb el violoncel, doncs amb l'orgue també era un virtuós, no? Perquè la gent el confonia amb son pare, vull dir que no s'assemblava la diferència entre el pare i el fill. O sigui, imagina't tu, la gent no notava la diferència.
Déu-n'hi-do. Escolta, Mireia, aquesta missa de Glòria, què té de particular aquesta peça?
Aquesta peça, en el manuscrit, està escrita per una veu femenina, que no saben ben bé si en aquest cas ell pensava en una coral infantil, i després amb tres veus masculines, ¿vale? Seria tenor 1, tenor baríton o tenor 2 i baix. I llavors està escrita per harmònium o orgue o piano, ¿vale? amb una coral que fa de coixí al fons. Llavors el que han fet la coral Càrmina és adaptar a la situació actual, perquè la coral femenina aquesta que ella pensava que era com una cor potser solament angelical com a nens serà la part que faran les sopranos de la coral Càrmina. Llavors la part de tenor 1 l'han convertit en contralt perquè tingués també representació més de dones, a més avui en dia les dones representen més volum de cantaires que els homes, llavors sí. Ho han convertit en contralt, i la tenor i baix han adaptat potser una part de baríton perquè no fos tan greu pels tenors, i serà interpretada per aquesta coral. Llavors hi ha uns solistes, que en aquest cas serà la Mar Jordana, que serà la solista soprano, en Josep Rovira, que serà el tenor, i el David Guitart, que és un vendrellenc molt jove, serà el baix, que serà els solistes, no? I anirà acompanyada per la Mercè Sanchís, que un organista que ja va venir a tocar l'orgue a Vendrell, com va venir l'Escolania de Montserrat, potser fa uns 12 o 15 anys, també per un aniversari del mestre va venir l'Escolania, i la Mercè Sanchís ja els va acompanyar. O sigui, és un organista que ja coneix el nostre orgue, que està molt bé, perquè, clar, penseu que els organistes quan van a tocar amb un orgue cada vegada és diferent.
Clar.
Vull dir, no és com un violinista que porta el seu violí i s'ho coneix perfectament. Aquí clar. Cada vegada l'instrument és diferent i s'han d'adaptar ràpidament per poder acompanyar. I en la roda de premsa de la setmana passada, en Daniel Mestre, deien doncs, que inclús obrien fronteres i obrien mires de potser tornar a interpretar, però en piano, per poder també abarcar una mica les sales de concert, perquè, clar, en aquest cas està molt encaminat ara amb el tema de l'orgue, però com que han vist que també es pot tocar per piano, doncs no descartaven l'any vinent fer una altra versió en piano.
Déu-n'hi-do. Clar, tu deies 15 anys, 2 mesos. En quin moment estava Pau Casals aleshores?
Pau Casals en aquell moment arriba a Barcelona. Feia molt poc temps que estava a Barcelona i estava estudiant justament amb mestres coneguts, ara no em facis dir els noms, però vull dir, començava a estudiar a Barcelona el tema de ja, interpretació i composició. Vull dir que és una obra molt primerenca. També diuen que en la part d'orgue, vaja, barra, piano, harmònium, es té moltes notacions amb els registres de l'orgue de Vendrell. Perquè ell, mentre estava composant, pensa, encara que estigués a Barcelona, com que l'orgue que es coneixia molt bé era el de Vendrell, per tant, vas posar tot el tema de registració, que cada orgue també és diferent, moltes referències amb l'orgue que coincideixen amb l'orgue de Vendrell. Per tant, entenen, sobretot, ens ho van explicar els membres de la Fundació que tenen més estudiat Pau Casals, que segur que és un vincle que ell, doncs, quan anava composant, ja pensava doncs, en l'orgue de Vendrell i no en un altre orgue, perquè aquest se'l coneixia molt bé. No? I llavors per això també té aquest vincle però ja et dic, és una obra molt primerenca que el seu, perquè en va fer moltes més després, perquè va ser ben bé conegut i altres sardanes com Sant Martí del Canigó, etc. Però aquesta obra, ja et dic, amb 15 anys i 2 mesos, ja la composa. Vull dir que la veritat és que és una obra de joventut total.
Era un geni. Era un geni.
Un geni, sí, sí, perquè ja et dic, el director, el Daniel Mestre, diu, hem pogut de corregir 4 coses perquè es nota que no ha sigut mai interpretada perquè si no ja s'hagués donat compte que allò no sonava bé, no? O que hi havia algo que grinyolava.
Clar.
Per tant, és que és una obra totalment inèdita. Vull dir que sí, sí.
Clar, suposo que per vosaltres i per la Fundació Pau Casal això és un luxe. Això és un luxe. El que passarà demà serà un luxe.
Sí, la Fundació, de fet, hem rebut tot el seu recolzament, tant a nivell de difusió com a nivell d'organitatiu. Sí que el pes econòmic l'assoleix a l'Orga, perquè és un projecte que des del primer moment vam dir que sí, però ells han ajudat tot el tema doncs, de difusió, premsa, i també suport també emocional, no? De dir, va, fem-ho, no? I també tot el tema, han buscat la situació que et deia, no? Doncs on estava poques altres quan vas compondre l'obra. Vull dir que de fet és que no tenim cap queixa de la Fundació Pau Casal, sinó agrair-los tota la feina i la bona entesa que hem tingut amb ells. Vull dir que molt contents per la nostra part, sí.
Doncs s'ha d'agafar entrades? Com s'ha de fer per anar-hi demà a veure aquesta magnífica obra?
Exacte, si volen comprar l'entrada prèviament, a la pàgina web d'Entràpolis, poseu el cercador Missa de Glòria i la teniu per poder-les comprar online, que serà més àgil que venir a l'església, que també se'n poden comprar,
uh-huh.
I estarà oberta la taquilla a partir de les 8 del vespre. Però si la compren online, agilitarem molt més l'entrada i es poden fer on vulguin, eh?
Uh-huh.
Vull dir que allò com que diuen en una ràdio que fa competència del primer que arriba, primer que seu, doncs seria el mateix.
Vale.
Que a les 8 s'obriran les portes tant per entrar com per comprar entrades si algú no la té.
Uh-huh. I un preu molt simbòlic, 10 euros, que això no és res en aquesta vida.
Sí, 10 euros si són socis de l'Orga, socis de l'Associació Musical Pau Casal, i 15 si no ho són.
Uh-huh.
Vull que també és un bon moment que si es vol fer soci, allí segur que hi haurà una associació musical o de l'Orga per donar
per
la bolleta.
Sí. Doncs Mireia sí. Mercader, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa, que vagi molt i molt rebé demà i estarem molt atents.
Gràcies a vosaltres, eh? Una abraçada.
Una abraçada.
Tot seguit, el butlletí de notícies de les 11.